Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Passant de les 5 de la tarda, tornem a estar aquí al Fabricació Pròpia i ens acompanya l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Com estàs, Joan
Anton? Molt bé, Mercè, i tu?
Molt bé. Clar, aquestes setmanes estem, Joan Anton.
No parem, eh?
Ara parlarem de pols magnètics de la Terra, que és el tema que volem parlar avui amb en Joan Anton, però jo no volia deixar passar l'oportunitat. Tenim a la Vanessa Carrasquilla aquí també amb nosaltres, que està doncs, sí, capturant sí, sí. El moment per després que ho pugueu gaudir també a les nostres xarxes socials. Tot el que hi ha passat amb la polèmica. Jo no sé si descriure-ho com a polèmica.
És una vergonya, vols dir?
Vergonya. S'ha de dir vergonya. Sí, clar, és que ho hem de dir bé. Al Congrés dels Diputats a Mèxic, tot el que ha passat darrerament amb el tema dels extraterrestres, presumptes extraterrestres, com ho definiries tu?
Vergonya, ja ho dèiem. Sí, ells se n'aprofiten que la NASA havia anunciat de feia temps que al cap de 2 dies farien una roda de premsa a la NASA, que no tenia res a veure amb la presentació d'aquests suposats cossos ET, a on farien públic l'informe que ha fet un grup de científics independents, però auspiciats per la NASA, sobre els fenòmens OVNI. Val? Doncs aquests dos que presenten uns suposats cossos ET, que són un conegudíssim ufòleg mexicà, sí. Però també internacional, i un, entre cometes, suposat científic / metge / no sé què, embaucador, doncs se n'aprofiten que saben que hi haurà aquest anunci i 2 dies abans presenten al Parlament mexicà 2 suposats cossos, que surten, tothom els haurà vist, de momificats, recuperats al Perú, que segons ells són cossos de personatges extraterrestres. Diríem, a mi no em sorprèn només que una cosa, que és que un lloc com el Parlament mexicà deixi fer això. La resta no em sorprèn. Perquè aquests són, com et dic,
perquè
ja
no
coneguts.
És la primera vegada.
No, no és el primer cop, i de fet tenen precedents d'haver falsificat mòmies d'aquest estil abans, el 2015 i el 2017, tots dos. El govern peruà ja fa molt de temps que es va desmarcar d'aquests dos. Va dir, escolta, no volem saber res de tot això. Per tant, a mi el que em sorprèn és això, que el Parlament, correcte,
hagi obert les portes.
Sí, perquè la resta no em sorprèn. I a més et diré una cosa, jo penso que tot plegat és una prova de maduresa, també de com estem responent, com respon tothom, la societat, els mitjans de comunicació, la gent en general. Perquè si això mateix hagués passat, tu no havies nascut, quan jo era peque, la cosa era molt esotèrica en aquell moment. Sí. Si això hagués passat en aquell moment, hagués estat, les borses s'haguessin enfonsat directament, no? O no. Però vull dir, saps?
Hagués creat un terrabastall, clar, no?
I ara ha passat com una cosa anecdòtica, curiosa, vergonyosa en alguns casos, no? Molts. Però no ha anat més enllà. Jo penso que això també és un grau una mica de maduresa, de dir, és el dia de la marmota, torna una altra vegada amb suposades proves de que hem estat visitats quan no hi ha prova de res. De fet, a la roda de premsa de la NASA...
De la NASA, que van parlar-ho, sí.
2 dies després,
sí.
Ells van dir que no tenien... Les dades que ells tenen no hi ha res que faci sospitar de que hem estat visitats pas, però un periodista, a la roda de preguntes, ja s'esperava, li va fer a l'administració general de la NASA la pregunta, escolta'm, què opines d'això que ha passat a Mèxic. I ell no va voler entrar molt en polèmia, però va dir, jo només els he dit que en aquests dos que han presentat aquestes coses, que obrin les dades, que deixin que la comunitat científica analitzi això. Si tan segurs estan, que deixin que la comunitat científica analitzi aquests cossos i les dades i tal. Però, òbviament, això no passarà, perquè si passes els hi desmunta el cuento. I ja et dic, per mi l'única cosa sorprenent és això, que el Parlament mexicà hagi deixat fer-ho.
Clar, l'altra pregunta que ens fèiem, que amb la Vanessa també ara ho comentàvem, no? De dir, però què busquen exactament doncs, aquesta gent, no? amb actes com aquest.
Què busquen els terraplanistes, Mercè? Què busquen els conspiranoics que diuen que els hi amaguem que Mart està habitada? A veure, jo diria, hi ha la gent que ho segueix, que amb tots els meus respectes, tothom és lliure de pensar el que vulgui, faltaria més, però per mi és gent que està desinformada. El preocupant són els gurús, són aquesta gent, són els líders del terraplanisme, els líders d'això dels ovnis, els líders de tot això. Què busquen? Jo penso que ells saben perfectament a què estan jugant. És que si no, no m'ho explico. I ells estan jugant a notorietat, a ser algú. Soc molt dolent ara, però amb això ells són algú. Són els líders d'alguna cosa, són els profetes d'alguna cosa. Sense això... potser no són res. I perquè ells saben a què estan jugant. No pot ser. No, perquè, bueno, entre altres coses, perquè els han falsificat. Per tant, saben a què estan jugant, saps? Amb ells no els enganya ningú. Busquen notorietat clarament, vendre llibres, sortir als mitjans, tenir fama, en fi, vendre samarretes...
Sí, sí, visibilitat, exacte, sí. El que tu deies, notorietat, que no... I és un fake, i s'han de dir, no?
És un fake total.
És un fake total. Ara parlem de certeses, podríem dir-ho.
Sí,
que sí, i tant. Com una casa. Perquè avui, amb en Joan Anton Català, aquí a Fabricació Pròpia, volem parlar dels moviments dels pols magnètics de la Terra. Joan Anton, parlem d'un tema sorprenent.
Absolutament. Bueno, hem comentat molts cops les coses que desconeixem del nostre propi planeta. Estem allà cercant vida a Mart, i estem enviant sondes a Plutó, saps? I estem mirant en el James Webb, el telescopi espacial. Hi ha coses del nostre planeta com que funcioni una brúixola, eh? Tu hauràs anat d'excursió. Bueno, tu ara ja vas amb el GPS. Però jo, quan era peque, portàvem...
Jo he fet servir brúixola, també.
Molt bé. Doncs, clar, dius, per què funciona una brúixola? Sí. I encara sabem, per què funciona, però ja veuràs que amagat en tot això encara hi ha molts enigmes, que és el camp magnètic de la Terra.
Doncs escolta, ens endinsem amb aquest camp magnètic de la Terra. Per què es genera aquest camp magnètic?
Val. Hem d'imaginar la Terra com un gran imant. Els imants, si nosaltres poguéssim tenir unes ulleres màgiques i mirar un imant i veure la cosa que és invisible en un imant, veuríem que de pol i pol, d'extrem i extrem d'un imant, surten com unes línies que són invisibles, que surten per un dels extrems i entren per l'altre. I són com unes línies que van fer néixer. Això és el camp magnètic, és el que anomenem camp magnètic. De manera que qualsevol objecte metàl·lic que s'hi acosti queda com atrapat per aquest camp magnètic, i si és prou potent aquest camp magnètic i l'objecte és prou petit, doncs fins i tot pot arribar a moure. És allò típic d'un imant que mou una agulla de cosir i l'envia cap a aquestes línies invisibles, envien aquell objecte cap als pols. Doncs la Terra es comporta com un enorme imant. Vol dir que també està envoltat per un camp magnètic, aquestes línies invisibles, i també té dos pols magnètics, un al nord i un al sud, però que no coincideixen, i ara ho anirem explicant, no coincideixen amb els pols geogràfics. No són el pol nord ni el pol sud.
Clar, explica'ns això.
Això és fascinant, perquè...
Perquè nosaltres el cap tenim, no?
Correcte.
Seria el primer que ens ve al cap,
al pensar-ho. I ara t'explicaré que no només no coincideixen, després et diré on estan situats en aquest moment, sinó que, a més, sabem que durant tota la història de la Terra han fet excursions. S'han mogut al voltant de tot el planeta. És a dir, no han estat ni tan sols a prop del nord i del sud. És més, hi ha coses que s'han invertit completament, que el nord ha passat a ser el sud. Per tant, aquí, ara, on estem, potser algun cop, fa milions d'anys, potser aquí vam tenir el pol magnètic, un dels pols magnètics, al nord o al sud, vés a saber. I això ho sabem gràcies a l'estudi de les roques antigues, és una disciplina que es diu geomagnetisme o paleomagnetisme, i que el que estudia són les marques que han deixat els camps magnètics antics a les roques. Les roques que són metàl·liques, que tenen components metàl·lics, aquests metalls han quedat orientats d'una manera determinada en el moment en què es va formar aquella roca, en funció de com era el camp magnètic de la Terra. I per això podem rebobinar en el passat i saber, doncs, fa uns quants milions d'anys on estaven els pols magnètics, si estaven invertits, i no només això, si tenien la mateixa intensitat que tenen ara o menys. I, per exemple, també sabem que hi ha hagut cops que pràcticament ha desaparegut completament el camp magnètic de la Terra. Vol dir que l'Homo sapiens encara no existia, però si hagués existit en una brújula, no t'hagués marcat absolutament res, perquè en aquell moment doncs no hi havia camp magnètic. Així que fixa-t'hi que fascinant que és. Excursions dels pols magnètics, inversions complertes dels pols magnètics i canvis constants a la intensitat del camp magnètic de la Terra.
Fem una cosa, Joan Anton, explica'ns una mica més. Clar, és que tot el que ens explica el Joan Anton dona tantes preguntes. Aquestes excursions que deies, aquestes inversions dels pols magnètics, com funciona
això?
Clar,
primer potser t'explico, Mercè, com funciona el per què la Terra és un imant, i després veurem com corren aquestes coses.
Com circulen.
Sí, per què la Terra és un imant? I aquí ja tenim enigmes. Durant molt de temps vam tenir una teoria, que era una hipòtesi, que era la hipòtesi, diríem, que tothom reconeixia, que el camp magnètic de la Terra era generat per dues causes. Una, perquè tenim un interior de la Terra, que sabem que és metàl·lic, bàsicament són ferro i níquel, que estan semifosos a l'interior, estan molt calents, i, primera raó, nucli metàl·lic. Segona raó, perquè la Terra gira força ràpida, força de pressa, 23 hores i 56 minuts, quasi 24 hores, és el que triga la Terra en girar. I dèiem, ah, ja ho tenim, això és una dinamo, com les dinamos que portàvem o com que ara portem a la bicicleta, que generen electricitat perquè es mou una roda, molt similar. Té un nucli metàl·lic la Terra gira, això fa de dinamo, i això crea un camp elèctric i un camp magnètic. Aquesta és la hipòtesi que durant molt de temps ha estat sobre la taula, però ens fallàvem algunes cosetes. No acabàvem d'entendre per què alguns planetes que tenen rotacions similars, com Mart, per exemple, no té camp magnètic. Bueno, teníem una sèrie de dubtes. Creiem que falta un tercer motiu. Nucli metàl·lic, rotació de la Terra, però a més, columnes calentes de material del mantell de la Terra que queden escalfades amb el contacte amb el nucli de la Terra, que pugen escalfades fent torsió, perquè la Terra gira, aquestes columnes fan unes torsions, pugen, es refreden i baixen.
I torna a baixar.
Això és la convecció. És el mateix que passa en una olla quan fem espagueti, però abans de que tirem els espagueti. Quan tenim l'aigua a l'olla i veiem que l'estem escalfant per sota i veiem, a vegades ho veiem, veiem l'aigua calent que puja i llavors que baixa. O a l'aire d'una habitació, quan l'escalfem, l'aire calent puja i l'aire fred baixa. Això s'anomena convecció. Doncs el mantell de la Terra també té aquests moviments de convecció que, perquè la Terra gira, torsionen aquestes columnes, i aquests tres serien, creiem, la causa de que la Terra es comporti com un enorme imant. Rotació de la Terra, columnes de convecció del mantell escalfades que pugen i baixen, i nucli metàl·lic de la Terra.
I ara sí. Aquestes excursions i aquestes inversions, com funciona, doncs?
Molt bé, doncs el que et deia, no sabem el per què, però sabem que s'han anat canviant. I això ho hem pogut estudiar de les roques. Mira, perquè ens fem una idea, estimem que més o menys cada 250.000 anys, la Terra ha anat canviant absolutament. Inversió total. Vol dir que els pols s'han anat corrent per tot arreu i ha arribat un moment, pum, que s'han invertit. El nord al sud i el sud al nord. Això ha passat més o menys, cada 250.000 anys. La darrera inversió, que tenim, fa 780.000 anys que es va produir. Per tant, estem en període de gràcia. Ja tocaria. De fa molt de temps n'haguessin tocat dues d'inversions, com a mínim.
I què ha passat?
Doncs estem aquí, esperant la inversió. Llavors, això són processos lents, No pensis que ara tu i jo estem parlant i que demà, pumba.
És el que anava a preguntar.
Això són processos molt lents, però que la ciència que tenim avui pot... Jo crec que quan això hagi de passar, ja et dic, són processos de... Igual es posen en milers d'anys, però crec que en aquest moment podríem tenir una pista, que haurem d'anar confirmant, de que potser estaríem anant cap a una inversió d'aquí uns milers d'anys, perquè estem veient que s'està afeblint la intensitat del camp magnètic de la Terra. En els darrers anys s'està afeblint. Una mica, la nostra vida quotidiana no ho nota.
Clar, és que és una vegada, com ho notem, això?
No, nosaltres en aquest
moment... Nosaltres ho podem notar?
No. I a nivell de les nostres vides, no, ja et dic que són processos molt lents. La vida sí que ho ha hagut de notar. Per exemple, diem, hi ha espècies d'ocells que creiem que les migracions s'orienten pel camp magnètic de la Terra.
Correcte.
Bueno, aquestes espècies de la Terra han sobreviscut durant milions i milions d'anys i han evolucionat en un planeta que té inversions dels pols i que hi ha hagut moments en què no han existit pols magnètics. I tot i això, aquestes espècies vives hi són. Per tant, d'alguna manera, la vida s'adapta, perquè si no, no hi serien totes aquestes espècies, sigui d'ocells o sigui de peixos, no sabem ben bé quins animals, que s'orienten. Sabem que s'orienten pel camp magnètic de la Terra i aquí estan. Per tant, són processos lents, primera cosa, i permeten, segur, que la vida s'adapti, que les espècies vives que hi ha al planeta s'hagin adaptat en l'evolució que han tingut, s'hagin adaptat a poc en aquests canvis i en aquestes inversions. He portat unes dades perquè vegis on són ara aquests pols. Mira, els vam començar a mesurar, el lloc exacte, 1831 és el primer cop que sabem, amb precisió, on són aquests pols. Doncs mira, des de l'any 1831, el pol nord magnètic s'ha mogut 2.250 quilòmetres. És a dir, amb tots aquests anys, des del 1859, ha anat recorrent, i sabem per on, sabem per on ha passat.
I per on ha passat?
2.250. Doncs mira, en aquest moment s'està desplaçant a 55 quilòmetres cada any.
Meravella.
55 quilòmetres cada any, i està desplaçant-se pel territori àrtic canadenc, és a dir, pel nord de Canadà, en direcció a Sibèria. En aquest mateix moment ara que estem parlant, ara mateix, el pol nord magnètic està sobre unes illes de Canadà que es diu Ellesmere, a uns 500 quilòmetres de distància del pol nord geogràfic. Segona sorpresa, o moltes més sorpreses, ja, una altra sorpresa. Els pols magnètics de la Terra sí. no són antipodals. Què vol dir?
Què
no,
vol
són
dir antipodals?
No són simètrics. Tu tens el nord en un lloc i tu pensaries que el sud estaria diametralment oposat. Mm. Doncs no. El nord i el sud poden estar a qualsevol lloc en independència un de l'altre. Brutal. Per exemple, on és ara el pol sud magnètic? Hem vist on estava el nord. El pol sud magnètic s'està desplaçant només a 15 quilòmetres cada any. A l'altre es desplaçava a 55 quilòmetres. El sud es desplaça a 15 quilòmetres per any. I en aquest moment es troba ja fora completament de l'Antàrtida, de la part de gel, i està dins de l'oceà. Dins de l'oceà Antàrtic, totalment fora de la massa continental. Per tant, no són això diametralment oposats. Són cadascú va a la lliure, a la seva bola. Imagina't. És un misteri increïble, és una cosa increïble. Pensem que al final la raó de tots aquests moviments estrambòtics és perquè normalment considerem que la Terra és una bola perfecta, una esfera perfecta, i en veritat no ho
no
és.
No ho és.
Té irregularitats, fins i tot el nucli interior, el nucli metàl·lic aquest fos sí. i semifós de l'interior, fet de ferro i níquel i altres elements, el dibuixem com a rodó, perfectament esfèric, i avui també sabem que no ho és. S'hi aproxima, però té com entrades cap al mantell, hi ha parts on entra més cap al mantell, o al contrari, parts on el mantell entra una mica més cap a dins d'aquest nucli, i creiem que són totes aquestes irregularitats que té l'esfera de la Terra que provoquen unes dinàmiques amb cicles de milions d'anys que no entenem encara, perquè, pobres humans, l'Homo sapiens fa només 300.000 anys que estem en aquest planeta i que tenim tecnologia fa 200 anys. Vull dir, imagina't, no res, és un sospir. I estem intentant entendre com funciona aquest enorme imant de la Terra.
Efectes, Joan Anton.
Val, efectes, mira...
Clar, perquè, no? Quins efectes pot tenir tot això que ens estàs explicant ara?
Com que avui la nostra economia, vol dir la navegació, l'economia, depèn del GPS per l'orientació, i el GPS depèn de satèl·lits, això no té efecte. Si no tinguéssim el GPS i encara anéssim amb brújula, imagina't, no?
Sí que ens afectaria.
No? Total, però ja et dic, no immediatament, eh? Però jo què sé, doncs d'aquí 1.000 anys, o d'aquí 2.000 anys, o d'aquí a 10.000 anys, doncs si hi hagués una inversió, això afectaria. Totalment. Nosaltres ara tenim GPS, que funciona per satèl·lits, per tant, totalment innocu, això no ho notem. Sí que és veritat que si encara algú va amb brújula, que vagi pensant de canviar-la d'aquí a uns 2.000, 3.000, 4.000 anys.
Una cosa, aproximadament,
eh? Més o menys, jo diria pensant de canviar-la això. A l'Amazon se li pot... No, a l'Amazon, no, a la botiga d'aquí a casa, al costat millor.
De costat podem demanar una...
Sí, ja canviar-ho. Respecte a la vida, és el que dèiem, la vida ha sabut evolucionar increïblement, no sabem com, en aquest planeta, amb tot aquest merder que dèiem ara d'inversió de pols, sí, d'excursions... I ha sobreviscut.
Ens hem adaptat?
Totalment. Totes aquestes espècies que són molt més antigues que nosaltres.
Sí.
Torno a dir, nosaltres fa 300.000 anys que vam aparèixer a l'Àfrica, però hi ha espècies d'animals que fa milions d'anys que estan en aquest planeta, que, per tant, han passat, durant la seva evolució, han passat tots aquests episodis d'inversió i de desplaçament, i aquí estan. No sabem ben bé com la vida és capaç d'adaptar-se en aquests canvis tremendos que té el camp magnètic de la Terra. Per tant, no hem de patir, eh, Mercè? Sempre diem que hem de patir d'altres coses, d'aquestes no, d'altres sí que hem de patir, no? De la injustícia en aquest món, de la salut, de l'emergència climàtica...
De les fake news.
Dels fake news, que hi ha gent que s'ho creu. Això ens ha de fer patir una mica rona, però aquestes coses no. Això sí que són xules de saber, però de patir no.
Anem acabant, Joan Anton, però abans ens vols parlar d'una curiositat que ens portes, eh? L'anomalia de l'Atlàntic Sud.
Sí.
Què ens has d'explicar,
això? Com que dèiem que la Terra és irregular des del punt de vista del camp magnètic...
Clar, que no és perfecte.
Exacte.
Bueno, la idea que tenim nosaltres, no?, de la Terra.
Correcte. Doncs també hem detectat una regió, el Pacífic Sud, on el camp magnètic de la Terra és especialment feble, i tampoc sabem per què. És tan feble que el camp magnètic ens dona un escut que ens protegeix de les partícules que arriben de l'espai, val? Doncs és tan feble en aquest lloc concret de l'hemisferi sud, del Pacífic Sud, que la protecció d'aquestes partícules que venen de l'espai és molt baixa. Tan baixa que quan els satèl·lits que tenim en òrbita passen per sobre d'aquest lloc, han de portar protecció especial perquè aquestes partícules que arriben ja no són aturades pel camp magnètic de la Terra, o no tan aturades pel camp magnètic de la Terra, i han de ser protegides. Els astronautes de l'Estació Espacial Internacional també han de tenir en compte, l'Estació Espacial ha de tenir en compte en quin moment passa per sobre d'aquest indret, d'aquesta regió, perquè el camp magnètic és menor, la protecció de l'espai és menor, i això també s'ha de tenir en compte, i no sabem per què. Per tant, és una regió que això l'anomenem l'anomalia de l'Atlàntic Sud.
Mira, doncs, escolta, ens has deixat com sempre bocabadats, de debò, Joan Anton.
Però no em diguis que no és fascinant el nostre planeta, eh?
Molt,
és brutal.
Molt, i és que en sabem... I m'agrada moltíssim amb aquesta sinceritat que explica les coses del Joan Anton català, que és que no en sabem gairebé.
No, és la nostra humilitat, Mercè, és la nostra humilitat, estem de préstec. La vida és un préstec absolut de la natura i estem de préstec en una casa que es diu Terra, de la qual apenes coneixem res, i l'hauríem... I això també ens hauria de fer estimar-la més, no?, i respectar-la més, perquè és les dinàmiques que hi ha, climàtiques, geològiques, són increïblement complexes, però són així i ens han permès avui estar aquí parlant. Per tant, a part d'estar agraïts a la natura, hauríem de respectar molt més aquest planeta.
Tu què ho has dit ara? S'hauria de respectar molt més aquest planeta, i el que volem amb l'acció humana és tot el contrari, no?
Exacte.
Moltes vegades és imposar la nostra llei.
Total. De totes maneres, com que jo saps que sóc naïf, molt positiu, molt optimista, excessivament optimista, molt ingenu, està a les nostres mans. Som l'única espècie que coneguem que pot decidir el seu futur, Mercè. Per tant, nosaltres podem decidir el nostre futur. Podem decidir fer-ho bé o fer-ho malament. Està a les nostres mans.
Doncs vinga, fem un cop de cap amb això, que és que és importantíssim. Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. De debò que és un plaer escoltar-te.
Gràcies, Mercè.
I tenir-te aquí al Fabricació Pròpia. Cuida't moltíssim.
Igualment. Adéu.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions. Don't upset your cart when he's so close. Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Discreet. Ràdio Estel amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Posa l'antena. Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
Un concepte.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. Catalunya, ja sóc aquí!
Quina solemnitat!
Per favor.
Sabeu que aquest senyor diu Catalunya, no diu Catalunya?
És veritat. Tarradellas. A veure, el tenim, Tarradellas.
Sí. Ciutadans de Catalunya!
La L se la menja.
És que abans, amb això dels... valien diners, vull dir, no? Es comptava per lletres.
Lletres, i va dir, mira...
Escolsem, fem-ho més curt.
Si dic Catunya, ja s'entén.
Catunya.
Catunya, ja s'entén.
Ja m'entén tothom. Com estàs, Cesc Marginet?
Molt bé, com esteu vosaltres? Molt bé. Sí, a la Fredericia Pròpia.
Sí, repassant a punts de Lleida.
Ah, anava a dir...
Ui, lleidatans.
De què hem vingut a parlar, de Lleida.
Ai!
que sembla que no hi sigui, però hi és, a Lleida.
Home, sí, és.
Oi, sí és.
Bueno, és que és la gran oblidada de Catalunya.
Sí, és veritat, això s'ha parlat
que Girona, Joc de Trons. A mi què m'importa, Girona?
Però és que m'està fent pauets, la
Clara. No, m'estava col·locant còmodament per escoltar el Francesc.
Aviam, que heu fet alguna cosa ja amb Lleida? Heu buscat coses que no havíeu de buscar? Perquè llavors no us podré enganyar.
No.
En absolut.
Segur, eh?
Segur.
Aviam, un minitest avui, per començar. Què sabeu de Lleida?
De Lleida? Capital del Segrià.
Capital del Segrià, molt bé.
La Seu de Lleida. El Diari Segre.
El Diari Segre.
Si mengen cargols.
Passa l'AVE.
Passa l'AVE, sí. Molt bé. Bueno, això, passa l'AVE, també ho podríem dir, de Tarragona. però sí, sí.
Com estàs importat.
Molt bona gent a Lleida.
Molt bona gent, això,
molt,
sí.
Molt bona gent.
I hi ha la universitat, també, de Lleida.
Universitat de Lleida, cargols a Lleida,
cargols,
també.
És veritat.
Què més?
Falten coses, eh?
Tirem de tòpics, va, tirem tòpics.
Va, més tòpics, no, doncs, que ens hi ha de tant, és que ens esteu escoltant, que sabem que sou molts.
Ens veuran fora, si tirem cada dia de tòpics, perquè amb els de Falset també, que si foten vi, que no sé què, que no sé què.
Ai, bueno, aquí ja també ens diuen els pixapins. Mira.
Bueno, amb tota la raó del món.
A veus?
Quinta!
Anem a veure...
La gent de Berga.
Què passa, Lleida?
A veure què passa.
Lleida.
Lleida. Ara, i és que ja trigava la ràdio.
Perdó. Lleida.
Ah, falta alguna cosa.
És la segona capital de província, com fabricació pròpia, més poblada de Catalunya. Ho sabíeu, això?
No.
Té 140.797 habitants.
Coroi.
Ara 96. Em sap molt greu.
Precís.
Ara 97, una altra vegada.
Van pujant i baixant, pobrets.
He fet com si...
Això és la boira, que a vegades te'n descuides algun que vas a veure.
Algun despistat.
Clar.
Doncs és la segona capital de província més poblada i, atenció, perquè és la població més gran fora de l'àmbit metropolità.
Veus?
Àmbit metropolità,
és que
agafa fins a Cervera, gairebé.
Clar, és que ho anava a dir, l'àmbit aquest metropolità de Lleida...
És molt gros, però fora de l'àmbit metropolità és la ciutat més gran.
És que la Seu es veu des de molt lluny, eh?
I tant.
Des de qualsevol punt de Catalunya es veu la Seu.
I tant. Des de Vic?
Es veu la Seu.
Veuen la Seu.
Home, i tant. Què et diré jo? Des del Canigó?
Es veu la Seu.
No tirarem de tòpics, no parlarem de la Seu, o sí, i de la boira...
Truca, Nejarque.
És que es veu que des del Canigó no es veu, i ara m'ho estaven comunicant.
Mira, això és gent de Lleida, que està trucant ja, dient què esteu dient. Però no tirarem de tòpics, o potser sí una mica... Però...
Però espera't un moment, Cesc, clar, diguem. Hem de dir als oients que potser t'escolten per primera vegada. Què t'ha passat a l'ungla?
Ai, no, res, m'ho vaig pintar.
Ah, fa mal, eh?
Sí,
ben negre.
No, vaig anar de casori i me'l vaig pintar, perquè fa ambient.
Ah, que te la vas pintar?
Sí,
una o totes?
No, perquè és aquest verd trencat, que sembla que me l'hagi enxafat, oi?
Però totalment, però això fa molt de mal. O sigui,
no me l'he aixafat.
No fa mal, eh? No li estic apretant ni res, no crida. Val, perdona.
Anem a parlar de Lleida i estem dispersos. Acabarem parlant d'una altra cosa. Bé, sí, pels qui no ho hagin sentit fins ara, jo els explicaré coses de Lleida, coses, curiositats, costums, i us colaré una mentida i vosaltres heu de saber quina és la mentida. De moment ja hem dit que... Potser sí o potser no, potser no és la segona capital de província més poblada de Catalunya. Des de cases que jugueu no ho podeu buscar, perquè
no té gràcia.
No té gràcia.
Espereu-vos fins al final.
És tan poblada i està formada per diferents nuclis municipals, que són les Basses del Picat, Butsènia, Gualda, no els havíeu sentit mai, jo tampoc, les Torres de Sanui, Llívia, com la de la Cerdanya, però no, Raïmat, com el vi, i alerta, Sucs. Tenen una unitat municipal que es diu Sucs, de suc, de...
Això ja podria ser mentida, per exemple.
Això podria ser mentida, per exemple. Però alerta. Alerta, perquè Lleida té moltes coses curioses.
A veure.
No despreciem Lleida, perquè en èpoques passades va arribar a ser molt important. Més important que la mismíssima Barcelona.
Imagina't.
I l'època romana, per exemple, que encara queden algunes ruïnes d'aquelles que ara troben a tot arreu quan aixequen carrers i pedres, diuen, ara no podem acabar de fer-ho perquè...
Se'ls gira feina.
A Lleida també n'hi ha. Fins i tot el mismíssim Juli César va passar per Lleida, que en aquell moment es deia Hilera, o...
Sí,
saps?
Sí.
Eren com el Tarradellas, que ho deien malament.
Els romans, eh?
Doncs,
no en tenien bé el català, els romans.
Els romans no tenien bé el català.
No, però això de Juli César sí que em sona.
I per això deien Hilera.
o no. Hi va passar l'any 49 abans de Crist. Allà hi va haver una batalla terrible entre Juli Cèsar i Pompeu.
Però terrible.
Terrible. O sigui, es van barallar.
Molt, eh?
Però es veu que va ser de les batalles més crues de la romana.
Imagina't.
Això m'ho ha explicat un amic.
Mira, avui per cert, en parlava, Mercè, aquest matí, dels elefants de Juli Cèsar.
Home, clar, és veritat que ens has explicat la realitat paral·lela.
Oigan, que els feien servir a les batalles i era això, una bèstia...
És que jo amb un elefant, jo veig un elefant, jo corro.
Que
em diuen, no agafa l'espasa. No. Però si és com atacar...
Amb un escuradents.
Allà, anava a dir amb un escuradents, anava a dir pelillo, sort que escuradents, que jo anava a dir mal dit. No, es veu que aquesta lluita... Bueno, jo no hi era, però elefants, tigres...
Com si fos un circ.
Va ser una batalla memorable a la mismíssima Ilerda, que és...
Devia ser bonic de veure.
Havia de ser... Bueno, bonic. Bonic.
Des de lluny,
Des de lluny, anava a dir, si t'hi costaves gaire. Bueno, era una guerra civil entre romans, però que van anar a barallar-se a Lleida. Bueno, no tenien un altre lloc on anar-se a tonyinar i van dir, saps què?
Anem això passa, lluny de casa, saps allò que... així ens estalviem problemes.
Exacte, allò que passava a les 5 a les escales, tio. Ja.
Ah, a la perifèria, al polígon.
La trobada.
Pues Lleida era una mica el polígon dels romans.
Ai, per favor.
I van anar a barallar-se allà. Va guanyar el Juli.
Sempre
menys l'Astèrix i l'Obèlix, el Juli sempre guanyava. Llavors, no és estrany que els gegants més antics de Lleida siguin romans, no? Amb tota aquesta història romana, tenen uns romans que van anar...
Com els gegants.
Sí, aquests romans són del 1637, els gegants, ara ja no parlem del Juli, ara parlem dels gegants.
No, els gegants de Lleida.
I que han anat evolucionant, han sigut moros, reis cristians, faraons i una altra vegada romans. Però se'ls han anat quedant tots, Tenen allà... Tenen una mica de tot. No hi ha romans, o potser els van treure els romans. Ara, pot ser que jo tingui una informació que no sigui veritat. La qüestió...
És que un moment, no m'estic creient res, no sé per què. Potser
mira,
tinc el dia així. Tu creus que sí o no?
Jo de moment sí.
El més estrany és que hi ha uns gegants xinesos.
Veus, ara ja hi som.
A Lleida hi ha uns gegants xinesos que són del 1896. I, bueno, que algú li va semblar bé de fer uns gegants xinesos. I algú va dir, pues vale. De fet, se li va acudir a un canonge, en Ramon Poc. I diuen que és en record dels missioners de l'Església que anaven al Tercer Món, que en aquell moment consideraven Xina el Tercer Món. Bé, tot el que sortia del que era Catunya, anaven al Tercer
Món. Anaven cap allà.
I algú devia anar a Xina, i aquest senyor va dir, fem-los uns gegants xinesos, que ara corren pels carrers de Lleida.
Gegants xinesos?
Atenció amb les connexions internacionals, les relacions diplomàtiques de Lleida.
En aquella època,
tant en època romana, contemporània...
Faraons, tenen de tot.
Això és per analitzar el professor
Manolles. És com PortAventura. Veus?
Sí.
M'ho apuntues?
És l'especialista de relacions internacionals de Dantes.
Home, doncs...
Bueno, i Dantes d'ara, vull dir, però és curiós.
Doncs heu de demanar quines relacions internacionals té Lleida.
Clar.
Perquè en aquella època, ja us ho dic, s'anaven a barallar allà. Juli Cèsar s'anava a barallar allà. Hi havia gegants xinesos perquè anaven de missions a Xina.
Faraons.
De Lleida al món,
Sí.
De Lleida.
I del món a Lleida, també.
De Lleida al món.
I del món a Lleida. Tu vas pel món i dius, soc de Lleida. I ho saben.
És que això es nota.
Allà dels gegants.
Allò dels gegants.
Xinesos.
Però l'altra cosa és que moltes vegades és de... D'on ets? De Lleida. Lleida capital.
És veritat.
Ah, clar.
Això es diu molt,
Home, això és un... Perquè, de cop, no
clar. Llavors, clar, hi ha gent... Lleida capital, no.
I què és no Lleida capital?
Qui no és Lleida capital?
Tu consideres no Lleida capital? No, de la província. Llavors es parla de la província.
Exacte. Però tu pensa que hi ha pobles de Lleida que estan... Clar, és que això és un altre tema, però que estan més a prop de Barcelona que no pas de Lleida capital. Ho dic perquè... I que són de la província de Lleida, saps? M'explico.
Mira, això ens passa a Berga, que ningú sap d'on som ben bé, perquè som a la punta de la província de Barcelona. És com, estem allà, i podríem ser tant de Girona com de Lleida...
Com de Lleida, com del món.
Com del món.
Clar.
I estem allà perduts.
En tot cas, jo crec que ara jo t'he fet marxar. Llavors estem disperses, avui.
Sí, però en qualsevol cas, si voleu, us faig una mini recapitulació. Hi ha moltes coses a explicar.
Ens hem quedat amb els gegants xinesos de Lleida.
Ah, exacte. Parlàvem de Juli Cèsar i dels gegants xinesos. I també hi ha els gegants de Jaume I i de Leonor de Castella, que era la primera muller de Jaume I, Leonor de Castella, i allà els han fet junts, i els fan estar junts, també, en Jaume I i la Leonor de Castella.
Clar, pobrets.
Bueno, però es van deixar, eh? Es van deixar, i llavors ell se'n va anar amb la...
Bueno, però els gegants no en tenen cap culpa.
No, sí, bueno, però tota la vida ballant davant per davant.
Oh, noi.
Bueno, què hi farem?
Compromís.
La qüestió, ara anem a fer una mica de premsa rosa groga de l'època. Sabeu que aquella cosa...
Ai, que ens agrada, que també.
De l'altre dia. Sí. Que surt això dels gegants. Del Jaume I i de la Leonor, bueno, després d'un arbre genealògic una mica complicat, en van tenir Jaume II, que crec que ja no era ni fill, ni net, ni besnet.
Res.
Era un parent. Un parent
llunyà.
Es va casar amb la Blanca d'Anjou. Aquests no són gegants. Aquests no van ser prou importants per tenir gegants. Però un d'aquests fills va ser Alfons el Benigne. Si diuen el Benigne és que has de ser bon.
Has de ser bo.
Has de ser bon tio,
per si no.
Home, és que clar, més, si ets mala persona dient-te Benigne,
clar.
No, em refereixo que és una, sí. Vius contínuament en una contradicció.
Bueno, es deia Alfons. Benigne li van posar perquè era...
Era el nickname.
Era el nickname. Era allò... Catunya. Va demanar ser sepultat a la Seu Vella de Lleida.
Home, clar.
El mismíssim rei...
Imagina't.
Va demanar, si us plau, a mi enterreu-me a Lleida.
Sí. Home, és que...
I,
capital. Fa molta patxoca.
Hi ha un rei enterrat a Lleida, per si no ho sabíeu.
Ai, carrega.
Allà s'havia casat amb...
Ho has remarcat.
I s'havia casat amb la seva primera dona a la Seu Vella, amb la Teresa d'Entença. No del carrer, eh? No la Teresa d'Entença, que té la botiga...
Aquí del barri de l'Eixample, eh?
Exacte, no del barri que té la botigueta de Betes.
Bueno, en principi.
Si s'estira el fil... No té res a veure.
El què? Què vols dir?
No, dic de Teresa d'Entença.
No, Entença, diguéssim, d'Entença.
D'Entença.
Exacte, era d'Entença. També demaneu-li a l'expert en relacions internacionals això d'Entença. La qüestió és que hi ha un rei enterrat a la Seu Vella de Lleida. I no és l'única cosa que hi havia a la Seu Vella de Lleida.
Ai.
Jo us ho explico, més premsa groga. Es veu...
A veure.
Ara us explico així, confiança.
A veure, per favor.
Es veu que l'arxiu de Lleida guarden un pergamí de l'any d'en Maria Castanya, de cap a finals del segle X, palito.
Sí. Un paperot.
Segle XIII, un paperot, on expliquen que l'Arnau de Solsona, que devia de ser de Solsona, per això li deien de Solsona...
Que no fos això.
Ah, exacte.
És com el Benigne. Si es diu, és perquè ho és.
És perquè ho és. Doncs l'Arnau de Solsona, que era un viatger, es va casar amb l'Elisenda de Sant Climent, que devia ser de Sant Climent. No, era de Lleida.
Ah, aquí ja ens estirotes la tesi.
Ara ja ens estirotat. La qüestió és que aquesta Elisenda vivia a Tunísia. I l'Arnau de Solsona, com que era viatger, la va trobar a Tunísia. I allà es van enamorar. I allà a Tunísia, l'Elisenda vivia amb la seva filla, la Guillemona, que l'havia de casar amb l'emir de Tunis, l'Abu Abd Ala al-Mustansir Mimomeli, perdoneu-me, perquè ho he fet molt malament, això.
Aquest no era de Lleida.
Aquest no era de Lleida, era l'emir de Tunis.
Pobret.
Que s'havia de casar amb la Guillemona, la filla d'Elisenda. Què passa? Que quan apareix Arnau i Elisenda s'enamoren i diuen, tu, aquí a Tunis no fem res, tornem cap a Lleida. La qüestió és que la Guillemona no es va casar amb l'Abu i l'Arnau es va casar amb la mare, se'n van anar a Lleida, però... Ai. Abans de marxar, d'allà a Tunísia, van agafar el Sant Drap. Sabeu què és el Sant Drap?
No, què és el Sant Drap?
El bolquer de Nen Jesús. És els bolquers de Nen Jesús. És el Sant Drap. Es veu que l'emir el tenia com a relíquia i se'n va adonar que li havien fotut el Sant Drap i es va fotre nerviós i el va reclamar a Jaume I, que aleshores era rei. Aquests dos, que l'Arnau de Solsona i l'Elisenda i la Guillemona, que s'havia de casar amb mi, però que no s'ha casat amb mi, que m'han fotut el Sant Drap. I es veu que es van es van fer els suecs.
Jo vull molt emboirada, estic, eh?
Es van fer els suecs i es veu que el Sant Drap va ser entregat al bisbat de Lleida. I alerta, perquè la relíquia va ser la Seu Vella de Lleida fins l'any 1937. O sigui, fins fa res, fins la Guerra Civil, que la Guerra Civil es van perdre moltes
coses. Això fa 4 dies.
Entre el 36 i el 39 es van perdre moltes coses, però hi va haver la relíquia del bolquer de Nen Jesús, el que es creia que era el bolquer de Nen Jesús, a Lleida des del segle XIII fins a 1937.
Un tros de relíquia, eh?
Durant la Guerra Civil es van perdre. No em mireu amb aquesta cara?
No, jo no crec res. La gràcia és que hi hagi una cosa que no és veritat. Eh?
Hi ha coses que són veritat i una que és mentida.
Una és mentida.
O sigui, només hi ha una mentida. Això us ho asseguro.
A mi m'està costant avui Lleida.
És que Lleida té moltes coses especials. No us ho pensàveu?
No.
Oi que no us ho pensàveu descobrir tantes coses?
No. A veure, continuem.
És
preciosa la teva secció.
També a la
Sagrada Lleida, també.
Hem dit que no parlaríem de la Seu Vella, doncs en parlem per tercera vegada, perquè a la Seu Vella es va... hi ha el naixement de la corona d'Aragó. Mm-hmm. Allà es van casar Ramon Berenguer i Peronella d'Aragó.
Maco
Peronella, eh? Poc posat, trobo, el nom de Peronella.
Poc posat, però, sí.
Necessitem més Peronelles. Mm-hmm. Peros o Nella. O Nella.
Nelles, maco.
O Nelles. Sí. La qüestió és que l'any 1151, just quan la Peronella es feia major d'edat, perquè es veu que aquest casament ja el van concertar quan ella només tenia un any.
Perfecte. Això passava abans.
Perfecte.
Pobrem, quin suplici, casar-se tant d'hora. Mm-hmm. Però no, van esperar fins a la majoria d'edat d'aquella època, que no sé
això
si
ho van tenir, que es van esperar.
Exacte.
Fins...
Exacte, no sé si era els 18.
Un anyet.
Sí.
El fet és que en el mateix moment que es van casar va néixer la corona d'Aragó, perquè la Peronella era de l'Aragó i el Ramon de Berenguer dels comtats catalans. I a partir d'aquí, tota la història de Catalunya surt d'aquí. No, ni lo del Guifré no se sap si és veritat, si les quatre...
Allò
no se sap.
Això són fets.
Però això són fets consumats. Es van casar, a més, dates exactes. 1151.
I a partir d'aquí, jueguen.
Exacte, a partir d'aquí... Catalunya.
Jugueu-la.
A partir d'aquí, 11 ja de setembre. A partir d'aquí, samarretes per les diades.
Derrotes!
A partir d'aquí, derrotes. I celebrem-ho. Ja hem parlat dels lleidatans il·lustres antics.
Déu-n'hi-do, quina història has fet avui. Sí,
Alfons Benigne, tal i qual.
Val.
Lleidatans il·lustres que no us els creureu, perquè a mi m'han impactat. Enric Granados, gran compositor i músic...
Què ets a dir, algú?
Aviam, no vol dir que néixer a Lleida no vol dir viure-hi.
Mm? Això és una altra gran frase.
Això és una altra cosa.
Sí.
És català, qui viu i treballa a Catalunya. És que és Lleida, qui viu i treballa a Lleida.
Parlem-ne.
Néixer i els fa una mica lleidatans. Com, per exemple, també Salvador Seguí, el noi del sucre.
Del sucre.
Sabeu?
Sí.
Que també, que van assassinar aquí a la Rambla del Raval. L'Enric Granados, que també és un carrer molt preciós d'aquí. I Maria Isabel Quiñones. Sabeu qui és?
Quin és el nickname?
El nickname és la Martirio.
Con mis chandas y mis tacones arregla pero informa. Arregla pero informa, con mi chanda y mis tacones, y arregla pero informa, domingo por la mañana, y él me saca a pasear.
Martirio?
La Martirio. Doncs...
Martirio?
La
Martirio de les ulleres de sol.
Sí que té accent, doncs, lleidatà.
Home, del tot de Lleida. I jo vaig sentir i dic, home, es nota que és...
Oi,
amb aquestes cançons que...
Sí.
Es nota que és de Lleida. Doncs Martirio, sí, bueno, o Aramis Fuster.
També?
No, és bergadana, ho diríeu?
No.
Doncs sí. No. Hi ha persones que han nascut a llocs on no havien de néixer.
No.
Però llavors s'han anat recol·locant en l'espai-temps. Seguim amb una petició teva, Mercè Raga.
Per favor, Raga, ja sé per on vas, fa especial il·lusió.
Exacte, que m'ho vas demanar l'altre dia. Parlem de Lleida, vas dir, l'Unió Esportiva Lleida.
Ué Lleida.
Una institució esportiva, un club de futbol que ja no existeix.
Com?
L'Unió Esportiva Lleida ja no existeix. El 2011 va desaparèixer. No van dir, adéu, hem desaparegut.
No. Va ser dur.
Van allò de... Sí, aquella
ja
cosa de...
Què passa?
Ara ens ho explica.
Diners amunt, diners avall...
Concurs, aquestes coses que passen.
Aquells concursos que no vol ningú, aquelles coses, juzgats i tot... I la UE Lleida...
Si tenim un lleidat aquí fora.
Ah, sí? Oi, verge.
Veus, ja t'ho dic, aquí a buscar briga.
L'UE Lleida es va convertir en el Club Lleida Esportiu, que ens agradava més UE Lleida.
Home, UE Lleida.
És que el nom fa... Vull dir, ja té nom d'animar.
Sí. No?
Ui, mira.
Per les grades.
UE Lleida.
Veus?
Lleida.
Com? Aviam.
UE Lleida. Lleida.
Saps, amb aquest...
Xulo.
S'ha de fer el crit.
Sí.
Aquesta
sí.
Ea.
Això és molt d'allà. La Martirio ho fa igual.
És el mateix. Un equip, l'UE Lleida, que va estar dues primeres, dues vegades... Mira, és l'himne de l'UE Lleida?
Gràcies, Paula.
La canta!
Ep! Vaja!
Vinga, endavant.
Se'n surten al cap.
Aquesta és la Martírio?
Sí, crec que té una versió.
A veure si tu ho diu ell, Lleida. Però això ho deien a les grades, també. També t'ho dic.
Va, si ho diu, pot ser que ho digués l'himne, també.
Sí.
La qüestió xulo, és que... perdona, xulo l'escut del...
De l'Ull
Esportiu, eh?
Xulo, clar, amb
la Santa Seu, clar.
Amb la Seu.
I les quatre barres.
I l'escut de Lleida sota.
I una flor que...
La flor de lis aquesta de tres puntes és l'escut de Lleida.
És l'escut.
És preciós, això, eh?
És preciós, preciós.
L'essència de tota una terra condensada en un escut preciós.
Una terra que van estar a primera divisió dues vegades, i que, entre d'altres noms destacats que tampoc coneixeríem, va ser entrenat pel Víctor Muñoz, exjugador manyo que també va entrenar al Getafe, al Villarreal, al Saragossa. Sí, el Víctor Muñoz, aquell que... Sí.
Sí.
Tira.
D'aquella gent que t'ensenya una foto i dius, ah, ja. Ara.
Ara hi he caigut.
Ara ja, per acabar de fer el cupo, anem a parlar dels tòpics, la festa del cargol. Perquè, sí, perquè aquesta gent...
Sí, home, sí, cap a Lleida a menjar cargols.
Hi ha un cap de setmana de maig que cada any es mitgen 12 tones de cargols.
12 tones,
Sí que és veritat que he buscat la foto.
A veure, el reconeixes
o no? Del Víctor Muñoz, i he dit exactament això. Sí, home, ja sé qui és. L'he vist la cara i dic, oi tant.
Home, sí, home, ja sé qui és.
És que és veritat, aquest home.
És aquella gent que tenen noms comuns, Víctor Muñoz, dius, però...
Però no li acabes de posar la cara i quan li veus...
Busqueu-lo des de casa.
A veure, cargols.
La festa de cargols, que es mengen 12 tones de cargols i fan una festassa allà tot de penyes.
A la Raga li agrada,
M'agrada molt.
Cesc, un dia em van menjar en directe aquí a l'estudi.
Per
favor. A la Llauna.
Bueno, doncs una...
No, però et dic una cosa, quan vas a Lleida és que menges sempre cargols. O sigui...
Si t'agraden, jo he anat molts cops a Lleida i no n'he menjat mai.
No, allà t'obliguen.
No te'ls posen a la boca,
Sí. Allà et veuen i...
Et compres l'entrada a la Santa Seu i et donen un cargolet.
I res, com a bonus track us voldria parlar de la boira. He buscat per què hi ha tanta boira a Lleida i es veu que passen de vegades més de mig mes sense veure el sol. I la qüestió és que és per culpa...
Perdona, és que... A veure, Jarque, Santa Seu no, És Seu Vella.
La Seu Vella. La
Santa Seu Vella. Te'n vas lluny,
Això és la boira.
És el Vaticà. Bueno, de vegades, si et perds amb la boira, acabes de Santa Seu.
Escolta.
La qüestió, la boira.
La boira.
És l'aire fred que baixa les muntanyes fins a cotes més baixes i, com que Lleida està al pla...
Clar, la plana.
La baixa la boira. I fins aquí...
Això sí que és veritat. Això, Mercè, podem estar fent segures que és veritat.
Això és veritat, i et dic que passen mesos sense veure el sol.
Horrorós,
Què us he mentit?
Bueno, deixa'ns mig minut per recapacitar.
Fes una recapitulació.
Una recapitulació dels temes que us he...
Per favor.
...resentat. Lleida, els habitants de Lleida, que és el primer municipi més gran fora de l'àmbit metropolità i la segona capital de província més gran, també tots les poblacions, les entitats municipals de Lleida, que és les Basses del Picat, totes aquestes, que hi havia Llívia i Sucs, Lleida i Juli César,
la
batalla allà, els gegants xinesos...
És que la Raga dirà això.
...de Lleida...
No tenia pensat una altra.
La història preciosa del fons del Benigne, que està enterrat a Lleida perquè es va casar allà, les relíquies del bolquer del Sant Drap...
Això sona...
El naixement de la corona d'Aragó, que va passar també a la Seu Vella, lleidatans il·lustres, Enric Granados, Salvador Seguí i la Martírio, la UE Lleida...
És que Martírio...
UE Lleida, que ja no existeix, la festa del cargol i la boira. Quina és la mentida?
Jo és que em moc entre el Sant Drap, com m'ho has explicat.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
O la Martírio.
Tic-tac.
Jo dic que Sucs no és un barri de Lleida.
Sucs no és un barri de Lleida. Què?
Hi ha mentides petites o mentides molt ben elaborades.
Ai, els gegants.
Quina és?
Ai, els xinesos.
Us en recordeu quina era la de Falset, la setmana passada, que us vaig dir allò dels cartells de Falset?
Sí, allò d'aquesta casa, no?
Jo dic allò dels... Puc canviar?
Pots canviar.
Els gegants.
Dius que els gegants xinesos. Tu què dius?
Jo dic la Martírio.
Tu dius la Martírio? I atenció, per què?
Quins nervis.
Uà, endevinat. Mercè Raga!
Home!
Sí, la Martírio crec que és de Huelva.
Puja la Martírio.
Raga, felicitats.
Diu, crec que és de Huelva.
A mi, el meu cap...
De Lleida segur que no.
De Lleida segur.
Al meu cap em sonava fantàsticament bé que...
Sí?
Que la Martírio fos de Lleida.
Bé, era tan rocambolesc.
Sí.
Ai, per favor.
Ai, Raga, que bé.
La resta tot és veritat, eh? Sí. O sigui, val la pena la Lleida.
La resta... Uau. I tant, lo del Sant Drap.
Mira, tenim... Sí, és que això és xulo, a veure. Ja acabem amb el final, perquè tenim 3 minuts. Què, ens hi posem o no?
Va, ens hi posem.
Va, anem.
Anem.
I a veure, jo ja parlo amb la Martínez de Huelva. Havent descobert la mentida, anem a jugar ara, el Sivillei de Fos...
Sivillei de Fos, què?
Sivillei de Fos, un menjar, quin seria?
Uns cargols de la llauna, ja em perdonareu si tiro tòpics, però és que no pot ser d'una altra manera. Si un poble és capaç de fotre's en un dia 12 tones de cargols, ja està.
Ja està, ja ho tens.
Som el que mengem.
Som el que mengem. Si Lleida fos una obra d'art, quina seria?
Els pastorets de Nova York. Són del tot tradicionals, però tenen un puntet surrealista. Si hi vas a veure-ho, segurament serà el que t'esperes, però amb algun element sorpresa que et farà pensar que és molt millor del que et pensaves que era.
I ja per acabar, si Lleida fos una cançó, Cesc, quina seria?
Efectivament, aquesta.
M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions, gent de terra i gent de foc.
Som de l'Oest.
Som de l'Oest.
És una reivindicació molt maca i que crec que feia justícia posar-la avui.
Home, Pastoret Rock, moltes gràcies, Gilda Lleida.
Perdoneu,
amb molt de carinyo
si,
i amor,
si hi ha hagut algun moment així.
Totalment. Va, procedim a saber quin és el poble de Catalunya.
Catalunya, jo crec que... Ara ja que
fa la Marta o què?
El puntet avui,
sí?
Ja que has guanyat,
pues
fes-ho tu, Mercè, va.
Però si el proper dia ho farà
l'Ester. Va, jo fina.
vaig cap a baix.
És cap a baix, és cap a baix.
Va, anem cap a baix. Això vol dir que anem cap als...
Cap al sud?
Cap al sud, sí? És o no? Es confirma?
És cap al sud? Cervera!
Home!
És que estem traient... estem aquí anant a totes,
Cervera. Què hi ha, Cervera?
Home, la capital de la Segarra.
La capital canviarem a sort. Bueno, farem tot.
Escolta, ui, gent de Cervera. Prepareu-vos.
Serà difícil enganyar-te aquí,
Aquí, el tro de Cervera, i és que ja van sortint tots. Francesc Marginet, moltes gràcies.
A vosaltres.
De debò. Nosaltres ho deixem aquí. No tenim temps per més. La fabricació de pròpia d'avui, fins aquí. Demà més, a partir de 2:15 de la tarda. Ara sí que arriba l'Ignasi Miranda, ja sabeu, el Sense Distància. Que vagi bé, fins demà.
I la boira cobrint la vall.